Sí,
és
sí,
un fenomen.
Sí,
sí.
Pues sí, senyor.
Sí.
Molt bé.
Molt bé, escolta.
No, és que jo sé tots els pitos i penso, hòstia, haig de callar, però no, no, veig home, que aquí...
No, s'ha de callar, quan hi ha pitos s'ha d'anar notícies, eh?
Sí,
sí, sí, esclar, però hi anem sempre, ja ho veig.
Ara sí. Nosaltres tindrem a Fernando Aramburu.
Sí, ah, que toca el piano.
No,
ah.
En principi no. Ha fet una nova novel·la que es diu Maite. Ara li preguntaré si toca el piano. I després, no sé, i després ja t'escoltarem a partir de les 12, Peyu.
Perfecte, allà estarem.
Vinga, una abraçada. Adéu, Soriguera.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu, bota.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Hola a tothom, us informa Joan Bota. L'Iraq anuncia la suspensió de l'activitat dels seus ports després de l'atac iranià d'aquesta matinada contra dos petroliers que ha incendiat els vaixells i ha causat la mort d'un tripulant. L'Iran també ha atacat un portacontenidors als Emirats Àrabs i un altre vaixell al nord del Golf Pèrsic. L'exèrcit de l'Iran també informa que durant la nit ha atacat bases militars dels Estats Units a l'Aràbia Saudita i Jordània i també la base italiana d'Irbil a l'Iraq, sense danys significatius. Teheran assegura que estan preparats per una guerra llarga i ha anunciat que els centres econòmics i els bancs de la regió, així com les empreses tecnològiques dels Estats Units, també seran objectius militars. Per precaució, Citibank ha tancat totes les seves oficines als Emirats durant 3 dies. Mentrestant, el preu del petroli s'ha tornat a enfilar prop dels $100, malgrat l'alliberament històric de les reserves de cru anunciat ahir. Més notícies, Natàlia Ramon.
El govern ofereix a Esquerra Republicana continuar ampliant l'Agència Tributària de Catalunya perquè els pressupostos no descarrilin la setmana que ve. Falten 8 dies perquè els comptes se sotmetin al primer examen i els d'Oriol Junqueras mantenen el seu veto mentre no arribin a un compromís del govern espanyol perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, s'ha mostrat confiat que trobaran la manera d'entendre's abans del 20 de març. I ha apuntat a l'entitat catalana que ha d'acabar recaptant tots els impostos.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Haurem de preparar l'Agència Tributària de Catalunya perquè estigui així. No, l'Agència Tributària de Catalunya no és que estigui en les millors condicions.
I aquest podria ser un element que desbloquegés?
Pues m'agradaria pensar que aquest d'aquí també pugui ser un element que pugui desbloquejar.
40% de les noies adolescents passen cada dia almenys 6 hores a les xarxes socials. Ho revela un estudi del Departament de Salut que també constata una forta presència dels videojocs entre els nois i un descens del consum de tabac i cànnabis. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Per primera vegada l'enquesta mesura l'ús de xarxes socials i revela que 4 de cada 10 noies de 14 a 18 anys dedica 6 hores al dia a aquestes plataformes com TikTok o Instagram, un percentatge que baixa fins al 30% en el cas dels nois. Globalment, prop d'un 16% d'aquests adolescents en fa un ús problemàtic i addictiu. La subdirectora d'Addiccions del Govern, Luisa Conejos, espera que la normativa de limitar l'edat d'accés a les xarxes socials ajudarà.
El president ha expressat obertament la mesura de la prohibició de limitar l'ús de xarxes socials, per exemple, a menors de 16 anys, no? Lo qual nosaltres pues, celebrem i entenem que aquesta normativa també, evidentment, l'aplicarem en el nostre context i això pues, ajudarà.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Les partícules dièsel vinculades amb el trànsit augmenten el risc de tenir arrítmies cardíaques greus que poden arribar a ser mortals. És el que assegura un estudi liderat per l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron que demostra per primera vegada la relació causa-efecte entre aquestes partícules i les arrítmies més malignes. L'estudi s'ha fet amb rates sanes i el que han vist és que les partícules dièsel incrementen de forma directa el risc de tenir arrítmies greus, ho ha explicat aquesta emissora Antonio Rodríguez Sino, es un dels responsables de la investigació.
Hay una relación causa-efecto, ¿no? Que la exposición a estas partículas diésel provoca un aumento de estas arritmias malignas. Las peores, porque son un tipo de arritmias que es muy fácil que degeneren a fibrilación ventricular, y esta es una arritmia mortal si no se trata con un desfibrilador.
Finalment, la sonda de la NASA, que s'esperava que caigués a la Terra, ha caigut a l'oceà Pacífic entre les illes Galápagos i el sud de Mèxic sense causar danys, segons ha informat l'Agència Espacial Nord-Americana. La sonda, de 600 quilos de pes i la mida d'un cotxe petit, formava part, juntament amb la seva sonda, del primer programa especial per estudiar els cinturons d'Allen, unes zones al voltant de la Terra que ens protegeixen de la radiació, les temperatures del Sol i el vent solar. La missió es va enlairar el 2012 i ha fet importants descobriments. La reentrada de la sonda no ha estat controlada i ha passat 8 anys abans del que la NASA havia previst. La tornada de la seva bessona s'espera fins la pròxima dècada. Esports, Montserraia.
Compte enrere per a les eleccions a la presidència del Barça de diumenge. Avui debat electoral a Catalunya Ràdio i TV3 a les 11 de la nit amb els dos candidats, Joan Laporta i Víctor Font. A Catalunya Ràdio farem la prèvia des de mitja hora abans i el post fins a la 1 de la matinada. Un debat que també es podrà seguir per la plataforma 3CAT. Un debat que comença just quan acabi el partit Ona Badalona-Barça, semifinal anada de la Copa de la Reina de Futbol. El partit és a les 9 i en directe per TV3. Es juga al camp de les Badalonines de gest artificial, al contrari del camp on juguen a la Lliga a Palamós. A aquesta hora, el Barça masculí s'entrena per preparar el partit de Lliga diumenge contra el Sevilla al Camp Nou i podria estar a punt Eric García, que no té cap lesió, tot i la seva baixa a Newcastle. A la Champions masculina de futbol, el Madrid agafa avantatge 3-0 sobre Manchester City amb hat-trick de Valverde. També eliminatòria encarrilada per al PSG de Luis Enrique, 5-2 contra el Chelsea, el Bodo Glimt va guanyar 3-0 l'Sporting de Portugal i empata 1 al Bayer Leverkusen Arsenal. I a la Champions d'hoquei patins, avui Barça Igualada a quarts de 9 i Reus Tricino a les 9. Els blaugranes ja estan classificats per a la final a 8, mentre que el Reus ho té a tocar.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, al corazón amante siento resucitar. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver como un fulgor de estrella. Muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te de olvidar.
Fernando Aramburos a Barcelona per presentar la seva darrera novel·la, Maite, la cinquena entrega de la sèrie Gentes Vasques, centrada en la vida quotidiana a Euskadi durant els anys d'activitat d'ETA. En concret, Maite desenvolupa la història de dues germanes donostiarres durant els 4 dies de juliol de 1997, en què la banda va segrestar i assassinar el regidor del Partit Popular, Miguel Ángel Blanco. És un plaer que avui ens acompanyi al matí de Catalunya Ràdio, Fernando Aramburu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, con mucho gusto.
Com estàs?
Bien, tranquilo, sereno, disfrutando de la luz que hay en esta ciudad.
T'agrada visitar Barcelona?
Sí, mucho. Y además, como mi editorial tiene su sede en Barcelona, es habitual que una, dos, clar, hasta tres veces al año yo venga a disfrutar de esta ciudad.
I és per això que entén el català?
Sí, lo entiendo todo, prácticamente todo. Bueno, estudié filología y soy un forofo de los idiomas. Estudio italiano, estudio inglés, sí, y entonces, y además hice latín y de alguna manera consigo entenderlo prácticamente todo. Pero no puedo hablar en catalán, lo siento.
No.
Tengo que hablar en lo que hablo.
Ara està vivint a Alemanya, ara m'ho explicava abans fora antena, de fet fa molts anys, més de la meitat de la seva vida.
Sí, sí, como residente fijo desde el 85.
Tot i així, veig que el País Basc encara el porta al cor, sempre el porta al cor.
Sí, en gran parte sí, bueno, porque además yo nací en el País Vasco y allí transcurrió mi niñez, mi adolescencia y buena parte de la juventud. Y bueno, pues esto supone una experiencia vital muy fuerte, muy grande. El País Vasco es la tierra de mis afectos, es donde nací, donde aprendí las letras, donde aprendí a hablar, donde aprendí los números. donde conocí la amistad, donde conocí el amor físico por vez primera en mi vida, pues esto marca de una manera determinante. Y también estuve inmerso pues en una sociedad donde desgraciadamente pues se practicaba en exceso la violencia.
Una societat on vostè va aprendre a viure mentre hi havia sempre el fantasma de la mort.
Sí, pero además no desde un punto de vista conceptual o político, sino cotidiano, ¿no? Yo, cuando hablamos de terrorismo o de represión, yo pongo caras concretas a las personas que estuvieron ahí afectadas o que participaron de una u otra manera. Entonces, esto, claro, esto me interpela todavía de una manera muy fuerte y de vez en cuando tengo la necesidad de acudir a la literatura para ponerme en claro y para contar, pues, historias. Mm.
¿Por qué ha agafat aquest segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco?
Bueno, yo recuerdo con mucha precisión este hecho que pronto obtuvo una significación simbólica. No hay más que ver que la cara de este muchacho ilustra con frecuencia cubiertas de libros, ¿sí? Y bueno, parece que los historiógrafos están contestes en considerar que hubo un antes y un después, más que nada por la respuesta popular de solidaridad y de protesta contra el terrorismo, ¿no? Entonces, pues, como yo estoy implicado en la escritura de una serie de novelas centradas en gentes vascas, yo escribo siempre sobre la gente común y corriente.
Las cosas patitas, podrían decir, ¿no?
Sí, sí. Entonces, habría sido muy raro que tarde o temprano yo no hubiese incorporado este crimen en alguno de los títulos, ¿no? Que en realidad, quizás todo sea conveniente aclararlo, mi novela no va de Miguel Ángel Blanco,
no,
sino de la convivencia de dos hermanas y una madre durante los días en que este muchacho estuvo secuestrado.
De fet, això és una cosa que fa brillantment vostè, no?, que parla d'aquesta vida quotidiana de les persones, aquestes coses petites que jo ara deia, mentre passen coses grans com és la violència que imperava als carrers d'Euskadi aleshores, no? I aquesta manera d'escriure i de descriure, què és el que li permet? És a dir, explicar a la societat quotidiana què li fa entendre del que està passant realment políticament en aquell país.
Bueno, pero yo sé que voy a hacer esto por la vía de contar historias de gentes normales y corrientes. Porque además el proyecto contempla la escritura de una sucesión de novelas y de libros cortos centrados en personas que desarrollan su vida en mi tierra natal y también en una época que fue la mía. Esto me permite reflejar en seres concretos, a los que llamamos convencionalmente personajes, la historia social, la historia colectiva, sin que yo tenga que abordar estas historias a partir de los datos o de la información. ¿Sí? A mí me basta con mostrar cómo se vivió en un momento determinado, en una época determinada. Y yo sé que eso, lo quiera o no, va a dar un dibujo de época.
Sí, sí.
Un dibujo social, un dibujo político, un dibujo cultural. Sí, o sea que no opero, vamos a decir, desde la perspectiva del reportero, del informante, del historiógrafo. De hecho, mis personajes me los he inventado yo. El contexto no, pero los personajes sí.
I sempre són dones, no? Com Pàtria, per exemple, no? Maite també hi posa l'accent en la dona. Això per què?
No sé, voy a terminar convertir una especie de especialista de las mujeres. Bueno, en principio esto no es calculado, no es deliberado. Pero como se me pregunta, me he visto un poco en el empeño de
buscar
una respuesta.
Una
y he llegado a la siguiente conclusión. Creo que a los varones ya me los conozco, ¿sí? Y que ellas para mí son terreno de exploración humana. Y me fascina.
Tant d'imaginació.
Sí, efectivamente. Y entonces creo que me fascina, no creo, me fascina realmente comprobar cómo tantos componentes de la vida humana repercuten o se reflejan en determinadas sensibilidades femeninas. O sea, no en la mujer como concepto o como grupo, ¿no? Por ejemplo, cómo reaccionan ellas en determinadas situaciones, cómo afrontan la vida familiar, cómo afrontan las desgracias o las comedias, ¿sí? Y bueno, no he tenido que hacer trabajo de campo, porque yo llevo toda mi vida conviviendo con mujeres. De hecho, bueno, yo estoy casado con la misma desde hace 42 años. Cuidado con esto, que como falle, luego hay bronca. Tengo dos hijas, tengo una hermana. O sea, el mundo femenino
ha sido
muy próximo. Ya soy de esos que van al supermercado con la lista de la compra que le han dado en casa y allí se ven artículos de consumo exclusivamente femenino que no necesito aclarar, probablemente.
I, per tant, sempre ha estat envoltat d'un entorn femení, per això potser també mira l'altre cap a aquesta mirada més femenina, o aquest interès de voler conèixer amb més profunditat la condició femenina.
Sí. Y además, bueno, tampoco quiero ahora hacerme el bueno y el que comprende todo, pero efectivamente creo que en la sensibilidad femenina hay algunos matices que son muy provechosos para la literatura. Creo que hay todo un mundo de sentimientos, de sensibilidad, de reflexión, que se da de una manera más plena en algunas sensibilidades femeninas. Me gusta siempre aclarar en algunas, porque no quiero meter a la mitad de la humanidad en un saco y ponerle un sello, un adjetivo y con eso ya caracterizarlo, ¿no?
A les seves novel·les, els personatges sovint rebutgen el terrorisme que de portes cap endins, però en canvi no el condemnen de portes cap enfora, no? Majoritàriament diries que és una societat covarda, la basca, la societat basca que expliques a les teves novel·les?
Bueno, acobardada cuando imperaba el miedo. ¿No? Es cuando si uno ve todos los días en su pueblo o en su ciudad que hay actos violentos, que se queman autobuses o que hay atentados, el ser humano es como es. No hace falta ser vasco para desarrollar una estrategia de supervivencia. No significarse, o guardar silencio, o marcharse. Esto, en sociedades donde hay miedo, esto se da mucho. Por ejemplo, en Italia, en algunos, pues si está la mafia, por ejemplo, lo digo porque esto sí que me consta, pues toda la gente se tiene mucho cuidadito antes de salir ahí a dar voces, ¿de acuerdo? Eso por un lado, y es verdad que el miedo asusta y acobarda. Pero luego está también un poco el temperamento vasco, que es como es, no es muy expansivo, en líneas generales, siempre hay excepciones, no es muy efusivo. Es muy bueno para la amistad, pero necesitan como un recorrido hasta llegar al abrazo, a la efusión. Pero una vez que te admiten en la cuadrilla, en el grupo, en la sociedad, en el club, entonces las relaciones son muy sólidas.
Maite, bàsicament pivota de dues germanes, l'Helene, que viu a l'estranger i té idealitzada la seva terra, sí. I l'altra, que és la Maite, que viu a Sant Sebastià i mostra obertament el seu rebuig cap a la violència, va a concentracions de pau, porta el llaç blau, etc. No? Vostè com construeix aquests personatges? És a dir, en què s'inspira? Què s'agafa?
Sí, bueno, estos personajes no esconden otros reales. O sea, yo no he cambiado el nombre a una persona que ha existido antes que mi libro, ¿no? Pero vamos a decir que la novela, antes que yo me ponga a escribirla, se va de alguna manera definiendo en mis pensamientos, aunque las primeras decisiones que tomo suelen ser de tipo formal, relativas a la prosa, a la estructura y demás. Y después, lo que es elaborar gente, seres humanos mediante palabras, es realmente el trabajo en sí. Y en este caso se trata de una novela de convivencia, es decir, que los personajes no están ahí en función de una trama. No ha ocurrido algo al principio que da lugar a unas consecuencias y lleva a un desenlace, sino que los personajes están, coinciden en un lugar y en unos días, y de sus encuentros, de sus conversaciones, de lo que recuerdan y de lo que se dicen, surge la novela en sí. O sea, que la trama surge de los personajes como una partida de ajedrez, que uno tiene las figuras y se pone a moverlas, van, vienen, y de esa manera surge lo que sería el argumento, o sea, la partida, ¿no? Los movimientos. Ese es el concepto con el que yo abordé esta novela.
Que son todas las que parlen, por ejemplo, de cosas íntimas, ¿no? Com allò que els excita sexualment.
Pero esa es la función de la ficción,
sí.
Es decir, meter a los posibles lectores en la intimidad de los personajes. Hasta la vida nos lo tiene.
Y intimidades curiosas, sí.
Sí, particularmente porque a menudo los personajes no saben que son personajes y puede que se explayen y se confiesen con imprudente sinceridad.
Per la Maite, una cosa que l'excita, no?, és el soroll del seu pipi quan cau en el lavabo, per exemple, no?
Sí, o su hermana, a la que le gusta tocar una cicatriz que tiene Maite en la frente porque cree que le da suerte.
Aquests són aquests llocs de... que tu t'hi passes, tu passes bé, diguéssim, no? És aquesta, sí, llicència literària.
Exacto, sí. Además, porque soy consciente de que con cada frase estoy interviniendo en la conciencia de la persona, para mí desconocida normalmente, que me va a leer.
És una novel·la que està molt estructurada, està dividida en capítols, un per cada dia del segrest de Miguel Ángel Blanco, però alhora no és una novel·la complexa, és a dir, que literàriament també, linealment també avança. L'interessa més en aquesta novel·la retratar els personatges que crea aquestes trames més complicades?
Buena pregunta. Yo vengo de unas cuantas novelas en las que he estado haciendo experimentos y probaturas con la estructura, con la lengua escrita, y me parece que esto ya lo tenía muy trabajado. Y aquí puse el mayor empeño creativo en la conformación de los personajes, en particularmente el Maite. No son personajes que yo doy de una manera descriptiva. Yo no empiezo diciendo, Maite es así, tiene estos años, estudió esto, y la defino como, o la psicoanalizo. No, aquí lo que yo hice fue ponerle a estos personajes a actuar, dar toda una serie de detalles y adjudicarles unas constantes. En el caso de Maite, muy llamativas, son tres constantes que resumidamente,
parla sola,
para no aburrir al personal, pues son que ella se autoentrevista, tratándose de usted, autoentrevista de una manera un tanto formal, periodística, pero claro, eso al novelista le permite que ella aborde multitud de temas que están alrededor, que no son exclusivamente suyos. La segunda constante es que desde la adolescencia practica el rito de acogerse a castillos imaginarios. Le basta estar a oscuras para acceder a un castillo dentro del cual ella arregla el mundo. El mundo funciona como a ella le gustaría, ella ejerce la bondad en estos castillos.
Y la tercera... Es troba gent, no? I parla, i te converses.
Sí, sí, lleva manzanas al pobre Miguel Ángel Blanco, o va a hablar con los padres de un terrorista para convencerlos de que por favor hablen con el hijo. Sí, bueno, todo esto transcurre en su imaginación. No son sueños, sino que realmente esto lo lleva a cabo en la vigilia. Y la tercera y curiosa constante de Maite es que necesita tocar el amor. Entonces, cuando ve por la calle alguna escena de abrazos, de madre que consuela al niño...
Es un ritual que té, ¿no? Sí, sí.
Sí, porque se repite. Y efectivamente, pues es una constante. Pero no es una manía, es decir, son actos que ella controla verdaderamente. Y necesita rozarse con el codo, con la mano, con lo que sea. Necesita tocar a las personas que se quieren.
¿Y cuándo vostè ya en aquesta Maite?
De mí. Algo hay. Siempre pone uno algo en los personajes. Claro, uno para sacar el conejo a la chistera tiene que meterlo antes, ¿no? Este asunto de las autoentrevistas me es familiar, vamos a decir. Aunque
¿ah,
yo
sí?
No, yo no me trato de usted. Bueno, pero esto lo he comentado con mucho. Y no soy el sí. único. A veces veo por la calle una persona
però,
que va hablando...
Per exemple, vostè s'escriu, jo què sé, per exemple, d'aquesta novel·la, no?
Sí.
Per què es diu Maite? I llavors vostè respon. No.
No, no.
¿Cómo fa?
No, estaba hablando de mí.
Sí,
como...
sí.
No, bueno, puede que yo tenga una... Ahora menos, porque ya tengo más tablas, pero antiguamente... Pues iba inseguro.
Practicabas.
Efectivamente, iba nervioso a las entrevistas.
¿Qué opinión tiene usted de no sé qué?
Y bueno, yo me trato de tú, ¿no?
Ya.
Eso cambia un poco. Pero para saber qué responder, en el caso de que me hicieran ciertas preguntas, pues sí que practicaba un poco. Y a lo mejor en casa, convencido de que nadie me escuchaba, pues hablaba en voz, no a gritos, pero en voz alta.
Por eso, Fernando, era perquè la opinió no la tenies del tot conformada en segons quins temes, per exemple, o
no,
per afinar-la
no.
millor?
Què va, perquè no estava maduro, no tenia todavía experiència, perquè todavía no me habían hecho más de 500 entrevistas. Pero es que ahora ya estoy tan habituado que incluso lo paso bien con las entrevistas.
Sí? Anava a preguntar-te, et cansen? No.
No, lo que cansa es dormir poco, comer a deshoras... Sí, pero yo le veo sentido a lo que hago, a las entrevistas. Estoy, claro, estoy promocionando mi libro. O sea, que también soy beneficiario. Y bueno, hay trabajos peores que hablar, ¿eh? Según sí, me han dicho.
Home, segur. Vostè ha dit que va seguir tot el segrest de Miguel Ángel Blanco. Com ho recorda, és a dir, el segrest? Vostè què estava fent?
Yo estaba en Alemania, donde ya residía de manera permanente, y era docente. Yo daba clases de lengua y cultura españolas a hijos y nietos de emigrantes. Él no leía los periódicos españoles porque o llegaban tarde o no llegaban, no tenía internet, Entonces fue la radio mi principal fuente informativa y todas las noches me pegaba al aparato para escuchar novedades, pues con muy malas vibraciones desde el principio, considerando que este chico tenía muy poca relevancia política, económica, no era un empresario a quien sonsacar dinero, y el afán vengativo de la banda me parecía evidente, ¿no? Y finalmente pues se consumó la amenaza.
És a dir, la Hélène, que com vostè viu fora d'Euskadi a la novel·la, no comparteix la visió idíl·lica que té ella del país com vostè aleshores, diguéssim.
No. Aparte de que yo no vivo tan lejos de mi tierra natal como Hélène, que vive en los Estados Unidos. Yo venía todos los años en vacaciones, pues dos veces, y pasaba unas largas temporadas en mi ciudad, San Sebastián. Entonces no tenía esa sensación de que un océano me separaba de mi tierra natal, ¿sí? Bueno, al principio es inevitable sentir cierta nostalgia. Uno no es de piedra. Uno ha dejado atrás a los amigos, a la familia, ciertos hábitos, lugares. Entonces, a veces sí, eso, sobre todo cuando uno se va a vivir un país frío, gris, y ve ahí en la prensa que en mi ciudad en 22 grados y yo estoy a 3 con un viento horroroso, frío, que se mete por debajo de la ropa. Entonces sí, esto tira un poco de la nostalgia. Pero no llego a los extremos de Hélène, que levanta la bandera vasca en el jardín de su casa de Providence, o que enseña palabritas en euskera, porque ella no sabe euskera, pero enseña unas palabritas a sus hijos, o les pone un segundo nombre de pila en euskera. O sea, ella sí que realmente la nostalgia le corroe y le aprieta por dentro.
Però si parléssim de pàtria, la seva pàtria és més el País Basc o la infantesa?
No, mi pàtria no és una tierra con fronteras. Mi pàtria, es decir, donde yo realmente me siento como pez en el agua, son los libros, y es la buena gente, esté donde esté, ¿sí? El hecho de que yo me haya ido a vivir a otro país y hablo cotidianamente otro idioma, pues me ha enseñado, entre otras razones, que todo esto que construimos los seres humanos, países, fronteras, etcétera, eso es muy relativo, ¿sí? Entonces, yo prefiero ir al encuentro del otro y de la persona amable, etcétera. Ahora bien, yo soy de la Real Sociedad, yo como Alubias de Tolosa, y hay canciones que me tocan ahí la melancolía y el corazoncito. Estamos, o sea, yo no estoy vacío de identidad.
Y comidas también, supongo, pues, ¿no? Y plats, sí.
O sea, no todo es lo mismo.
Ara farà 10 anys de la publicació de Pàtria. Com va canviar la seva vida, aquesta novel·la? És a dir, mentre l'escrivia, per exemple, pensava en l'èxit que tindria?
No, en absolut, no, fui el primer sorprendido. Gratamente sorprendido. Mire, este año se cumple el 10º aniversario y de alguna manera lo vamos a celebrar. Yo le estoy muy agradecido a este libro. Este libro me dio algo que yo no tenía, que es muchos lectores, una dimensión internacional, fama, dinero y una lección, un aviso. Cuidadito, muchacho, con el éxito, que te puede volver más tonto de lo que ya eres.
¿Va a ser el teu cas?
No. No creo. No creo porque... Pero sí supe que tenía que gestionarlo. Y no perder el contacto con el suelo, no permitir que ese libro que había tenido tanta repercusión vertiera una sombra sobre mi escritorio y perjudicara el resto de proyectos. De hecho, estuve 5 años sin publicar la siguiente novela. Y le pedí ayuda a la poesía. No porque la escribiese, sino porque la leí, la analicé y publiqué libros entre esta novela Pàtria y la siguiente, para un público más minoritario, más exigente con la densidad literaria de lo que se le ofrece.
Ara també farà 15 anys que ETA va anunciar que deixava les armes. Pàtria es va publicar 5 anys després. Vostè creu que amb l'organització terrorista en actiu s'hauria pogut publicar aquesta novel·la?
Bueno, no creo, por razones argumentales, no. Porque la novela parte desde del momento en que te dice que no va a actuar más. Entonces, eso me da el principio de la novela. Si podía haber escrito otras...
Pero a nivel de contexto político, social...
Sí, esto cambia mucho. Es decir, si esa larga línea de violencia se detiene, la situación narrativa es muy distinta. Llega el momento del relato que dice, o sea, de contar lo que ha pasado. Y esa disposición es muy distinta si uno está escribiendo cuando todavía el terrorismo está activo. Cosa que yo ya había hecho antes. con los peces de la amargura, por ejemplo. ¿Sí? Cambia mucho las cosas. Y también creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión o la misma repercusión. Creo que Patria...
Va a aparecer en el momento oportuno.
Sí, fue explicada no desde una perspectiva exclusivamente literaria. Sin haberlo previsto, sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Sí, sí. ¿Y continuará usted fent novel·les centrades en aquella època?
Sí, pero no en la época ni en temas concretos, sino en la gente. O sea, estas novelas forman parte de la serie llamada Gentes Vascas. Y mis protagonistas son personas normales y corrientes. Son los vecinos que estuvieron ahí en una época que también fue la mía. Y evidentemente tengo que hablar de lo que pasaba. Y como también había terrorismo, pues lo tengo que abordar. Y procuro no repetirme. Es decir, es como... Tengo en mente como una especie de mosaico en el cual cada novela fuera una pieza. Y es mi pequeña ambición dejar al final todo un dibujo humano de mi tierra natal.
¿Cómo lo ve ahora el País Vasco, usted?
Pues he estado estos días y lo veo muy distinto. Veo a la gente tranquila, veo mucho turista, veo un nivel de vida alto. Me alegro de que los niños correteen por calles donde décadas atrás ocurrían hechos lamentables y sangrientos. Y veo también una voluntad general de solucionar los problemas en los parlamentos. Quedan heridas, esto no se puede ocultar. Todavía quedan, las víctimas no pierden nunca su condición. Y yo pienso seguir atendiendo a sus casos. Pero la situación, en todo caso, es mucho mejor, infinitamente mejor.
¿Y se imagina en un futuro tornar-hi a viure?
Bueno, el ser humano es como es, sí. O sea, nunca se puede descartar, en absoluto. No hay más que asomarse a las noticias diarias para darnos cuenta de que a veces hay regresiones en el camino civilizatorio de la especie humana. Camino civilizatorio quiere decir que del mono bruto original que basaba sus relaciones en la fuerza, vamos creando sociedades basadas en el derecho, en el respeto al otro, en las normas comunes. Pero no es lo que vemos estos días en internet o en la televisión. Lo que vemos son, pues eso, ejércitos soltando misiles a donde caigan, uh-huh, a bloques de vivienda, escuelas con niñas, etcétera. Esto es una vuelta atrás, esto es una vuelta a la fuerza.
No, ¿y usted tornaría a viure? ¿Y piensa en poder tornar a casa seva?
No creo que ahora. ¿A vivir? No.
Sí, vivir.
No, a vivir no. No, porque yo estoy totalmente anclado en el lugar donde estaba. Es que he confundido antes
Sí, tornaría a la violència, no? Ja ho entès que...
Sí, no,
interessant la reflexió que em feia, sí, sí.
Me ha fallado
mi
comprensió del català. No pienso volver, pero no por razones sociales o políticas, sino simplemente porque...
Ya se ha relatado ya, sí, sí.
Yo estoy totalmente anclado donde vivo, con mi esposa alemana, con mis hijas alemanas, y con mi tranquilidad alemana, y además estoy muy agradecido a Alemania, que me ha permitido llevar a cabo una carrera literaria.
La tranquilidad alemana está
sí,
bien.
Pero que además es la tranquilidad ya del hombre que ha llegado a cierta edad y que piensa, bueno, ya tengo mis ambiciones cumplidas y ahí me las den todas, yo aquí me siento y me tranquilizo ya definitivamente.
Contemplar la vida, una mica.
Sí, bueno, yo ya dejé la juventud atrás y no creo que esté en condiciones de cambiar el mundo para nadie, por lo menos a mejor.
És Fernando Aramburu, autor de Maite, que, per cert, en només una setmana s'ha situat en el quart lloc de la llista dels llibres de ficció més venuts a Catalunya, que publica el Gremi d'Editors. Maite el trobareu publicat en català Columna i en castellà a Tusquets. Fernando, moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i fins aviat.
Pues muchas gracias por la conversación.
Ara tornem.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la barra amb aspes de 235 grams, sense additius i elaborada amb farina de mal d'ordi, ara per només 65 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Tia, això sona molt bé.
Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 1,69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, bon dia del pare. El Cort Inglés, a la botiga, web i app.
El Barça decideix el seu futur. Els socis tenen una cita amb les urnes. Continuïtat...
La proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara.
Nosaltres o canvi. Som
Barça, en aquest moviment de canvi.
La porta o font. Seguiu el debat amb els dos candidats a la presidència aquest dijous a 2:15 de la nit a Catalunya Ràdio, TV3 i a la plataforma 3CAT. I diumenge, seguiment especial de tota la jornada electoral amb el suplement des del Camp Nou. I a la tarda, el Tot Gira. A partir de 7:45 del vespre, l'especial Eleccions, amb el sondeig de TV3 a les 9 en punt. I després, l'escrutini i els resultats finals. Les eleccions al Barça. Més que unes eleccions.
Esplau, ja es nota el bon temps a l'ambient. I els plans. Descobreix les tendències de moda d'aquesta primavera. Relaxa't al sol de les terrasses i comparteix l'oci que més t'agrada. El pla que millor et queda t'espera, Esplau, amb més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling, amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb ParkClick.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A bon preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
En Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
I això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
I de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
I posarem la mà al foc. Arribarem massa tard. No hi havia res a fer.
Bon dia.
Bon dia, com esteu?
A veure, avui, companys, us porto una història de supressió.
Oh, m'encanten.
Sí. Us diré el títol del disc i d'aquesta cançó que esteu sentint, que és la que dona títol al disc, efectivament. Es diu Tot el que hem guanyat perdent.
Saps quan perds i tens la sensació que vas guanyant en intel·ligència, en sabidoria... Això és el que li ha passat al Feliu Ventura, cantautor mític valencià.
Amb saviesa, vols dir, no?
Molta saviesa. Feliu Ventura, amb aquest cant de resistència, d'optimisme, d'aquesta paraula que fa tanta ràbia, que diu resiliència.
Jo encara no sé. Mira, Armínia, la resiliència és on t'enviarem a tu.
Sí, sí. La resiliència
no et fa sonar. Aquí no gaire.
En fi, que és un disc per tirar endavant i per aixecar-se davant de les esgarrinxades vitals.
De les adversitats.
Sí, és el més important, saber-se aixecar.
Efectivament.
Les esgarrinxades vitals.
Feliu Ventura, escolteu aquesta persona, que és molt sàvia.
El Baiol està tocant el piano, ara. Mira, escolta. Parlant de resiliència. Després d'allò del violí, ells...
La capacitat de resistir, adaptar-se a les adversitats.
És el Maiol, de veritat.
Tocant Let It Be.
Carai.
Es veu que ja ha acabat la seva jornada laboral i es posa a tocar el piano.
Ah, per Elisa. No?
Per Elisa. Realment és...
La devíem fer
bullying. No toca el violí, l'altre toca el piano, l'altre...
En el Roger Maiol li devíem fer bullying, no?
Es diu Maiol Roger, Armínia. Sempre li diu Roger Maiol.
Bueno, això, no? Ja ho he dit bé.
Ui.
Roger Maiol.
És música abstracta.
Bueno, està trist, eh? En Maiol.
No, és la seva manera d'expressar-se.
Sí, sí. És la seva manera de mostrar alegria.
Parleu amb ell, parleu amb ell.
Sí, oi que sí. El Miralles ho ha notat.
Està malament.
Un altre cop, però si ja l'ha tocat abans, aquesta.
Sí que és ell, sí. Ara l'estic veient.
Aquesta quina és?
Contacte visual.
Espera't.
Per què va? Mira.
Vols dir que no s'ha fet un medley?
Mira, ara.
Tontin.
Va, ai!
S'ha equivocat.
Bé.
No, per Elisa una altra vegada, no, Maiol. Sí. Ens ha deixat en espera, ara.
Ui, aquesta nota. Ui.
Sí. Ah,
espera, un moment.
Què fa?
Un moment. Espera't.
Sí.
Sí. A veure.
Va, Maiol. Ara ho ha trobat, ara ho ha trobat.
Ara.
No.
Sí. Ai. Bueno. És igual.
Bueno, bé, en fi, tu...
No, sí. Escolta, si seguim així, jo crec que d'aquí 8 anys podrem tocar el fum, fum, fum.
ell parlant de resiliència, eh?
Com passa que ens està marxant l'audiència, eh?
No, al contrari.
No.
No saps el que li interessa a la gent, eh?
Hi ha molta gent aquí fora, ara, com està?
És que Catalunya...
Les històries de derrota sempre enganxen a la gent.
Sí.
Com em puc anar? Sí, sisplau.
Sí. Gràcies, Albert. Vagi bé.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
L'ell van a golear.
Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya. Avui no fa tanta fred com ahir, amic meu.
L'ell van a humillar.
Ha fluixat una mica, almenys són 4 o 5 graus, han pujat.
Guardiola li va pintar la cara... Arbeloa.
Sí, sí. Ahir va passar un senyor que és de Vilafranca, sempre posa Catalunya Ràdio, per la veu em va conèixer.
Los que decían eso no se enteran. Es el Real Madrid.
Que et vagi tot molt bé, que tornes lo més aviat possible, que no podem estar aquí sense tu.
Empezamos.
És l'hora dels temes pendents. En Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Xavi Espinosa. I Ona Villamata, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Tenim pendents avui.
Doncs avui hi ha un bon grapat de temes, per abordar, perquè...
Que una entrevista més maca, que ha fet abans en Ricard, quan fas les coses bé, també se t'ha de dir.
No sé quina entrevista
refereix. Així com l'altre dia va fer l'efecte que la Sílvia, pobreta, la vas estar xinxant.
Més que l'hagués pogut xinxar i tot.
Avui amb la Roser i la Pilarina ha sigut molt maco.
Les coneix vostè, la Roser i la Pilarina?
Sí, anàvem juntes a dibuix.
Ah, sí? Les tres veien dibuix juntes? A classes de dibuix?
Jo diria que elles els hi van anar millor que vostè.
La Roser i la Pilarina, doncs mira, es van enfocar més en públic infantil, no? I jo, bueno, doncs feia una cosa més adelantada per l'època que era.
Ah, sí?
Què feia vostè? Què feia?
Jo feia les aventures d'una senyora de la classe alta de Barcelona, que es deia...
Com un còmic, feia com un còmic. Les aventures de la Salomé.
Les aventures de la Salomé, que tenia un marit empresari que sempre estava viatjant aquí i allà a la Xina. Bueno, que tenia aquest marit i aleshores ella es quedava sola a casa.
Ai, la Salomé.
Amb el personal de servei, que pobrets, tots eren tots negrets.
Sí, un moment, no digui negrets i no digui pobrets abans de negrets.
Allà hi passaven una sèrie de mals entesos.
Sí, ja m'imagino que ets mals entesos.
Jardinero! Sube aquí, que alguien tiene que regar-me el matojo.
El matojo.
Però... el jardiner...
aquest era el nivell del guió.
Sí,
bueno,
sí. Però clar, el jardiner tenia una altra cosa. I bueno, després un altre dia cridava el cuiner i li deia... Ja sé que és temprano, José Luis, però me apetece una comida.
I patapam, no?
I
tot això vostè ho dibuixava amb vinyetes, eh? Aquestes escenes eròtiques.
Sí, sí.
Els anys 50 devia ser, això.
Era molt explícita.
Ah, sí?
Bueno, pues el gran públic no va acabar d'entendre el missatge dels meus còmics i ho vaig anar deixant, i bueno, la Roser va anar fent amb aquelles germanes, no?
Sí, les bessones, sí.
La Pilarina amb els dibuixos de nens amb la cara rodona, que sembla que no estiguin bé. Però bueno, me n'alegro per elles, eh?
Ja es nota que te n'alegres.
Clar que sí.
Ja anirem a fer un gin tònic, les tres, per obrir una mica la gana.
Ara van a fer un gin
tònic.
Vagi. Deia que tenim molts temes per tocar avui, però hem de començar, com hem sentit fa una estona, pel piano, perquè avui tenim un piano aquí fora, celebrem una nova edició al concurs Maria Canals, amb què col·labora Catalunya Ràdio, de manera que qui passi per aquí fora al carrer es pot asseure al tamboret, posar-se davant del teclat i...
Anava a classe amb la Maria Canals, eh?
No, pots haver anat a classe amb tothom.
Era la professora.
Ella era professora.
Escolta, si voleu us puc tocar el piano, eh?
Bon dia. Vostè sap tocar el piano?
Sí, home, faig macarrons, tallo pernil, condueixo tractors, pel Barça... El que faci falta.
Doncs escolti, vull dir, no es talli. Si ens vol tocar alguna cosa, segui el piano i...
Sí, mira, tocaré l'himne del Barça, collons! Que és l'himne més maco de tots els que es fan i es desfan. Sí. I l'himne que, si Víctor Font guanya les eleccions, posarà en perill.
No,
això és mentida.
No, tu ho posaràs en perill.
Doncs, a veure, president, aquí té el piano.
A veure, quan vostè vulgui. Joan Laporta al piano, a veure.
Vale, m'estic preparant. Una, dos i tres. Tot el camp...
Molt bé.
És un cop.
Molt bé, president.
Som la gent blaugrana. Tant se val d'on venim. Si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, ja està.
Una bandera ens agermana.
Ja està, bueno, president. Vale, ja està, president.
El piano que no en toca ni una.
Sí,
i el...
sí. No s'apoderi de l'himne, que l'himne és de tots, eh? L'himne és de tots, ara.
Per al·lusions.
A veure, senyor Font, digui.
Perquè jo sóc tots i sóc nosaltres.
Sí.
Nosaltres també vull tocar el piano, vale? Perquè nosaltres tinc carisma.
No cal. Ja està, sí.
Molt de carisma té, senyor Font.
No cal que tot es senyor Font.
No, un moment.
Molt
Joel,
de carisma té, digue'm.
Tu no em parlis, rata, després del que em vas fer dir ahir.
Escolta, bueno, jo l'únic que vaig fer ahir va ser una pregunta
amb punyal vaig fer.
Senyor Font, quina cançó vol tocar, va?
L'himne del Barça.
No, ja l'ha tocat el Joel Laporta.
Ja està, això. Arriba tard.
Bueno, en sé una altra, vale? Però per tocar-la necessito que tots aneu fent voleiar les bufandes.
No, jo no penso fer voleiar res, ja l'aviso, però bueno.
Va, bufandes?
Va, bueno, va, voleiem.
El piano, senyor Font.
Vale. Bueno,
a veure.
Sí, quan les oques van al... camp. És una versió lenta, eh?
Sí, molt bé.
La primera...
Senyor Font.
Primera... Ai, m'he equivocat.
Sí, en les oques.
Feu una cosa, senyor Font, practica una mica més.
Bufandes.
Seria quan les oques van al Camp Nou, no? En aquest cas, d'alguna manera.
La segona...
Sí.
Escoltava
tot això. Senyor Font. Sí. No, és...
Puc seguir, eh?
No, és que no cal més.
També em sé
gràcies.
Para Elisa,
eh? Para Elisa, també?
Però, escolti, el debat d'aquesta nit, el cara a cara decisiu de Catalunya Ràdio i també a TV3...
A veure, quin cara a cara ni quines gaites. El debat s'hi ha d'anar tal qual. Alem amb una mà a dalt i tirar de carisma i de molt al Barça, perquè...
Ja s'emociona.
Jo estimo el Barça i jo defenso el Barça com...
Sí, president, vol una mica d'aigua, que ja s'està emocionant, això que fa vostè d'emocionar-se.
Hòstia, Joel!
Què tal?
Molt bé la pregunta d'ahir al Font, eh?
Sí, bueno, punyetero. És igual, escolti, no, el foc no...
Va dir que jo he sigut el millor president de la història, eh?
Sí, i el pitjor, exacte, també va dir el pitjor.
Vaig dir que la porta Kennedy hauria posat una moció de censura a la porta Kennedy.
A la porta Trump.
I a la porta Kennedy li va fotre un tiro al cap i a la porta Trump és viu.
Molt bé. Guardin les forces per aquest vespre, que es veuran les
cases. Escolta, Ricard, i demà vinc aquí, no?
Sí, demà a les 10, Joan Laporta, al matí de Catalunya Ràdio, sí, efectivament.
I tu, Joel, cuidado, punyetero? Sí. Amb les tres preguntes trampa.
Bueno.
Què em preguntaràs, va?
No, no ho he pensat encara. Sí. Mira, doncs, no li donem tanta importància.
No em preguntis pel femení, que ja saps que no tinc ni puta idea.
Bueno, doncs mira, li preguntarem pel femení.
Bueno, conec tres o quatre jugadores, no? Para de comptar,
sí, 24 hores per aprendre's...
La Bon Dia, la Premi Fortuny i la Tipi Coll.
La Premi Fortuny, sí. Catacoll. No hi ha cap jugadora que es digui Tipi Coll, senyor...
Ah, pensava que eren dues.
Estudis,
ja em perdonareu, ja em perdonareu, però això és una vergonya.
Jordi Grau, què tal? Bon dia.
No, ni bon dia ni polles en vinagre.
Jordi.
No, no, avui, perdoneu, tinc la sensació que se'm refregarà un penis per tota la cara. I feia molt de temps que no em passava
això. Quin problema tens? Quina sensació més estranya, no?
Bueno, fa molt que no em passa. Passa que avui al vespre hi ha un debat electoral al 3CAT.
Sí.
I, oh, sorpresa, a mi no se m'ha convidat.
Home, hi ha dos professionals de la casa, com la Maria Fernández Vidal i el Francesc Garriga.
Dos enormes professionals.
Mira, no penso ni dirigir-te la mirada, Ricard. És del tot intolerable i denigrant el que va passar ahir en aquest estudi.
No et sembla bé res, no?
Home, perdoneu, doncs que, com diu el Ricard, tenim professionals del periodisme de primer nivell en aquesta casa, ahir se li donga... O dongue.
Se li donga.
Se li donga. És com ho diem al meu poble.
És una redactora. Sèvia Donga.
Ahir se li donga a Joel Díaz.
Endavant, Sèvia.
El poder per fer tres preguntes...
Ah, espera, que té fred de peus.
Sí, i demà no, segur que farà les seves preguntetes al senyor Laporta.
El Joel, primer de tot, és un treballador... Treballador?
Sí,
Se li donga. Totalment vàlid per preguntar
no,
el que sigui.
Moltes gràcies, Ricard.
El que és un bufó.
Ui,
bufó no.
Sóc un bufó i no passa res.
Perdona, Joel, els bufons no pregunten. El que fan és vendre la seva dignitat a canvi de cacauets.
Bueno, Jordi, estàs una mica altarat.
Jordi,
et prego que te temperis una mica.
Un respecte pels pallassos, sí.
Ninot, que ets un ninot.
Bueno, cap gros, tu ets un cap gros. Home, no, si comencem així...
Bueno, Joel, però voldries fer...
Jordi, ell em pot dir ninot, jo no li puc dir cap gros.
No, no, tu voldries fer les preguntes, Jordi.
No, jo ni vull ni deixo de voler. Però mira, m'he preparat unes preguntes per aquest vespre, per si de cas.
Doncs a veure, Jordi Grau, què has de preguntar?
President, presidenciable, en tot cas. Si jo li dic macarrons, vostè què respon?
Vale.
Quina merda de preguntes és aquesta?
Felicitat i ara tornem.
Mestre Silencià.
Sí, t'interessa, Jordi.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. Arriba a la sala de Sabadell Petit Break. Un espectacle ple d'energia i moviment de la companyia Brodes Bros. A través del hip-hop i la dansa urbana, els personatges acosten el breakdance, el públic més petit, en una proposta divertida, participativa i familiar. El 22 de març a la Sala de Sabadell. Més informació a lasalateatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui ens truca l'Ernest. Ernest, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, i tu?
Aquí a la universitat, una miqueta, abans d'entrar a classe.
Què estudies, Ernest?
Periodisme a l'Autònoma.
Molt bé, molt bé. I com veus el periodisme que es fa avui en dia?
Perdona, no s'escolta molt bé, digues, perdona.
Perfecte, és una gran resposta.
Sí.
No, preguntava com veus el periodisme.
Pilotes fora, no? Bueno, una mica...
Tocar.
Una mica complicada la situació, però confiem en poder-nos guanyar la vida d'això.
Molt bé. Doncs l'esperança tota dipositada amb gent com tu. Anem al concurs, Ernest. Si encertes dues preguntes, podràs venir a guanyar fins a 200 euros.
I l'ampolla de 3CAT, no te n'oblidis, Ricard. Ah. El que hauràs de fer, Ernest, és encertar d'entrada aquesta primera pregunta, que avui és de la categoria d'anatomia humana. Quina és la teva part preferida de l'anatomia humana?
Els llavis, poder diria.
Els què?
Els llavis.
Els llavis. Els llavis. Tots un cochino, tots un cochino, Ernest. Som-hi, va.
Quins, els de dalt o els de baix?
Calla, Armínia.
Armínia, Armínia.
Ernest, avui toca parlar de ronyons, un dels òrgans més importants i, no obstant, més infravalorats del cos humà. T'has fixat que la gent, a la mínima, està disposada a donar un ronyó? S'ha convertit en una mena de declaració d'amor fàcil, això de dir-li a algú que li donaries un ronyó. I crec que és perquè no som conscients, Ernest, de fins a quin punt determina la nostra qualitat de vida disposar d'un bon parell de ronyons. Un moment, perquè s'està colant un so. S'està... no sé... Què està passant?
No sé, del piano.
No sé. Si es torna a colar, és possible que no llegeixi més, ja. I per què parlem avui de ronyons, Ernest? Et deus estar preguntant. I llavors jo et diria, sí, sí. I per què cal una excusa per parlar dels ronyons, Ernest? Ni que parléssim cada dia. Arribaríem a compensar la insuficiència històrica de conversa renal. Però sí, Ernest, hi ha un motiu per parlar avui dels ronyons i és un motiu de pes. Avui, 12 de març, és el Dia Mundial del Ronyó.
Anda-te, mira que bé.
Sí, Ernest, enguany es commemora el 27... No, el 20è, perdona, aniversari del Dia Mundial del Ronyó, una campanya internacional creada per la Societat Internacional de Nefrologia i la Fundació de Federacions Renals, destinada a sensibilitzar sobre la importància de la salut renal. Renal? Renalment important és que un dia com avui tots els amants dels ronyons ens conjurem sota el lema d'enguany, que és salut renal per tots, cuidant la gent, protegint el planeta. Ernest, els ronyons són òrgans essencials que filtren la sang, regulen la pressió arterial, contribueixen a la formació de glòbuls vermells i activen la vitamina D, imprescindible per mantenir uns ossos sans. Però a vegades els ronyons també donen problemes, Ernest. I ara ve la pregunta. Ernest, el meu tiet Suso, en pau descansi, tenia una vitrina al menjador de casa amb totes les pedres ordenades per mida que havia fet el ronyó i que havia hagut de treure per la uretra entre uns dolors que ell, amb tot el morro del món, considerava molt pitjors que els dolors del part. Això que et dic és veritat o fals?
Aquesta és la pregunta.
Sí.
No l'entenc.
Home, veritat o fals?
Jo et diria...
Ui.
Fals.
Doncs mira, és fals! És fals! Sí, m'ho he inventat, m'ho he inventat.
T'endús una cantimplora del 3CAT. Mira.
Sí que tinc un tiet que es diu Suso, però això no ho feia.
I això et predisposa a tenir bona puntuació per la segona pregunta.
Bueno, és que estàs a la rampa de sortida, a la catapulta, al trampolí, Ernest.
Vinga, pregunta per guanyar diners.
I ojo, perquè t'ho jugues tot amb la categoria d'ètica i moral, aquesta pregunta en la que el Ricard, el Jovany i jo, o el Garriga, o qui corri per aquí, puntuarem la teva qualitat com a persona. En funció del bona gent que ens semblin, doncs vindràs o no vindràs divendres a guanyar diners. Vinga, som-hi?
D'acord. Som-hi.
Ara et plantejo una situació que tu hauràs de resoldre, d'acord?
Aviam.
Estàs a la feina. Treballes d'oficinista a una empresa que fabrica pinces d'estendre. T'has quedat sol a la feina amb la teva companya Marta, fent hores extres preparant un document sobre una nova línia de pinces d'estendre amb intel·ligència artificial. La idea és que quan les pinces detecten que la roba està seca, t'envien una descàrrega elèctrica directament als genitals. I llavors tu te'n recordes de desestendre-la. Total, que se us ha fet tard, teniu gana, aneu a l'office, obriu la nevera i trobeu una truita de patates que fot una pinta acollonant. Us la mengeu, i ja que hi sou, després foteu un polvasso sobre la taula de menjar.
Claro que sí.
L'endemà, tots dos sou citats per separat a l'oficina de la cap de Recursos Humans. La truita de patates era propietat d'un comercial de pinces d'estendre que és qui, evidentment, n'ha denunciat la desaparició. No hi ha proves clares, però la direcció sap que ha de ser un de vosaltres dos, o tots dos. Llavors us separen en dues sales i us fan la mateixa proposta a tots dos. Si acuses la Marta, o ella a tu, d'haver robat la truita i ella no diu res, tu quedaràs com un treballador exemplar i ella carregarà amb tota la culpa i la vergonya de quedar per sempre com una roba truites. Si cap dels dos acusa ningú, la cosa quedarà sense culpable i llavors tot quedarà doncs, en una circular interna, un post al portal de l'empleat i una xerrada de la cap de Recursos Humans sobre la importància de respectar el menjar dels altres. I si tots dos us acuseu mútuament, Recursos Humans conclourà que sou igualment culpables i acabareu tots dos apuntats a un curs obligatori de convivència laboral i gestió de la confiança. No pots parlar amb la Marta. No saps què dirà ella i saps perfectament que si ella t'acusa mentre tu calles, quedaràs com l'únic monstre capaç de robar una truita de patates que no era la teva. Per tant, ara ve la pregunta, Ernest. Ernest, què fas? Espero que hagis entès el dilema, perquè no tinc temps de repetir-te. El que fas? Acuses la Marta o calles?
Jo el que faria seria confiar en la meva companya, que pel que sembla ens hem entès bé, i no dir que ha sigut ella, ni, i confiar en que ella no digui que he estat jo.
Tu calles i confies en la Marta.
T'equivoques, Ernest, t'equivoques, tio.
Bueno, és una manera de...
A veure, és la manera més bona persona. És la manera més bona persona.
Ai, que acusat.
Puntuació.
Veritat?
Puntuació.
Ell confia en la seva companya.
Puntuació, Joel.
Puntuació. Mira, t'he de posar un 8.
Joan.
Jo un 7, perquè no sé si funcionaria, això.
Clar. Jo també un 7, 22 punts. No està malament.
Ojo, estàs allà, eh?
Estàs allà. Si algú falla, podràs venir a concursar presencialment. T'ho comunicaré, Bernès. Gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. T'estimem. De seguida les notícies de les 12. Però abans, Toni Cruanyes, bon dia.
Bon dia, Ricard. Tots els infants tenen dret a una vida plena, a descobrir el món, a gaudir-ne, a créixer amb salut. Tots els pares ho sabem, això. Però les malalties minoritàries i ultraminoritàries sovint queden fora del focus. És el cas de la síndrome d'Usher-UV. Els infants i les seves famílies queden atrapats entre visites mèdiques, operacions, teràpies i controls constants d'oftalmologia, mentre la visió es va reduint. La síndrome d'Usher tipus UV afecta l'oïda, l'equilibri i la vista. A Safe Sight Now Europe, Fundació Síndrome d'Usher, treballen per activar la ciència i accelerar l'arribada d'un tractament per la ceguesa infantil, perquè aquest futur pot canviar i convertir-se en color, llum i visió per sempre. Suma't al compromís col·lectiu amb aquests infants. Entra a safesightnoweurope.org i ajuda'ns a canviar-ho.
Fundació Síndrome d'Usher. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El petroli es torna a encarir avui després que l'Iran hagi atacat vaixells petroliers a l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, se situa ara als $95 i durant la matinada ha arribat a superar el 100, un informe de l'Agència Internacional de l'Energia ha fet públic avui que calcula que el conflicte bèl·lic i el bloqueig marítim de la zona redueixen l'oferta mundial de petroli en 8 milions de barrils diaris, una reducció que és la que s'intenta compensar amb la mobilització sense precedents de les reserves energètiques anunciada ahir. L'expert en energia i exdirector general d'Energia de la Generalitat, Pere Palacín, alerta dels riscos que l'escalada dels preus de l'energia provoqui inflació i de la necessitat que els governs actuïn. Sentiu-lo al Matí de Catalunya Ràdio.
Que tinguem una gran inflació que pogués provocar una certa crisi perquè, bueno, pues els preus de l'energia és una matèria prima més de molts processos productius i crec que els governs han de prendre mesures com va haver els inicis de la guerra d'Ucraïna que Europa va, diguem-li, limitar i va subvencionar una mica, diguem-li, els baixos inclús els impostos per poder abaratir els costos energètics a la indústria i a les famílies.
Notícies, Natàlia Ramon.
El parc de Collserola, que avui s'ha hagut de tancar sencer per un positiu de pesta porcina africana, no es reobrirà fins que hagin matat els 600 porcs senglars que encara hi queden. El govern demana a la població que respecti la prohibició de no entrar al medi natural per evitar que la malaltia encara es propagui més. Ja s'han trobat 227 animals infectats. Barcelona, Mireia Salà.
Avui es tanquen els accessos al parc de Collserola des de Barcelona, per on hi entren uns 15.000 visitants al cap de setmana i 5.000 en un dia feiner. L'objectiu és que els agents rurals puguin capturar i eliminar els 600 senglars que encara hi ha al parc. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, et demana la col·laboració ciutadana.
Doncs fer una crida a la ciutadania, no? Demanar la seva col·laboració i crec que és important que tots entenguem fins a quin punt aquesta situació doncs, és greu i l'objectiu o l'estratègia d'eliminar tota la població o rebaixar al màxim la població de senglar que està en tota aquesta zona afectada respon a l'objectiu d'evitar que la malaltia vagi més enllà.
Es calcula que en el radi de 0 a 6 quilòmetres hi queda un miler de senglars i s'han d'eliminar tots. Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Comença l'audiència de Barcelona el judici contra un entrenador de bàsquet femení de l'Hospitalet de Llobregat acusat d'agredir sexualment tres nenes menors de 16 anys jugadores de l'equip. El cas arriba a judici després de dos ajornaments i 8 anys després que passessin els fets. La Fiscalia demana una pena de 43 anys de presó. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
Bon
bon dia. Les víctimes, que en el moment dels fets tenien entre 14 i 15 anys, han demanat declarar a porta tancada i amb una separació física per evitar el contacte visual amb l'acusat. L'acusat, que en el moment dels fets tenia 20 anys i era entrenador del Centre Catòlic de l'Hospitalet, ha demanat declarar al final del judici, un cop ho hagin fet les víctimes i els testimonis. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
La família de Francisco Franco haurà de tornar a l'estat al Pazo de Meirás, a la Corunya. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem, que d'aquesta manera ha posat fi al litigi entre l'Estat i els nets del dictador. L'alt tribunal ha desestimat tots els recursos dels hereus de Franco contra la sentència que va dictar el 2021 l'Audiència Provincial de la Corunya, que ja ratificava la titularitat pública de la finca, reconeguda per un jutjat de primera instància. El Suprem també ha acordat que els hereus de Franco tenen dret a ser compensats econòmicament per les obres i el manteniment del Pazo que van fer mentre l'han estat utilitzant.
En marxa la protesta que organitza el claustre de l'Institut de Sils per reivindicar un edifici nou. L'Ajuntament ja ha cedit els terrenys. Ara són en uns barracons que tenen 30 anys. Fan una marxa lenta des del centre actual fins on ha d'anar l'edifici. Anem cap a Sils. Laia Claret.
Bon dia, és una protesta que organitza el claustre de l'Institut i s'hi han sumat dues escoles. Hi ha més de 600 nens i nenes i membres de la comunitat educativa que protesten pels carrers de Sils. Estan en uns barracons que són del 1996. Jordi Mateu, professor, explica'm què es troben.
En molts moments de l'hivern estem per sota els 10 graus i a l'estiu, els mesos de calor, que ara hi ha cada vegada amb el canvi climàtic, són més, estem molts moments en què estem per sobre els 30. Amb aquestes parets fan que hi hagi molt de soroll. Això, a nivell elèctric, cada dos per tres cau la xarxa.
Al ple del mes de febrer, l'Ajuntament va aprovar cedir els terrenys on ha d'anar el nou edifici ensenyament i estan disposats, diuen, a portar algun avançament que calgui pel projecte. Des del centre demanen rapidesa a la Generalitat. Laia Claret, Catalunya Ràdio Sils.
I el Museu de Lleida es nega a cedir al govern de l'Aragó 5 taules originàries del monestir de Sixena per una exposició temporal al Museu d'Osca. Han rebutjat la petició que els ha fet l'executiu aragonès amb l'argument que es desmantellaria la col·lecció permanent i s'alteraria el discurs de l'equipament lleidatà. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
Bon dia, sí, són peces que van quedar fora del conflicte per l'art de Sixena, un llarg litigi que va acabar el 2017, recordem-ho, quan la Guàrdia Civil va entrar al Museu de Lleida per fer complir la sentència que obligava a traslladar al monestir aragonès 44 obres que portaven dècades a la capital del Segrià. Al Museu Lleidatà s'hi van quedar quatre peces d'època renaixentista que formaven part de l'antic retaule major del monestir de Sixena i la cinquena talla va arribar poc després, cedida pel Museu Nacional d'Art de Catalunya per reforçar la col·lecció. Segons ha avançat l'ACN i ha confirmat Catalunya Ràdio, són aquestes cinc taules les que ara ha demanat el govern aragonès per poder-les exposar temporalment al Museu d'Osca, on es vol fer una gran mostra dedicada al seu autor, conegut com el mestre de Sixena. El Museu de Lleida, però, ha dit que no. Estem...
Fernando Aramburu torna a retratar l'impacte d'ETA a la societat basca a la seva última novel·la, Maite. L'autor de l'exitosa Pàtria narra ara la història de dues germanes de Sant Sebastià durant els quatre dies que va durar el segrest i assassinat del regidor del PP, Miguel Ángel Blanco, el 1997. L'escriptor basc ha presentat la cinquena entrega de la sèrie Gentes Vascas al matí de Catalunya Ràdio.
Cuando hablamos de terrorismo o de represión, yo pongo caras concretas a las personas que estuvieron ahí afectadas o que participaron de una u otra manera. Entonces, esto, claro, esto me interpela todavía de una manera muy fuerte y de vez en cuando tengo la necesidad de acudir a la literatura para ponerme en claro y para contar historias.
L'obra la publica Columna en català i Tusquets Editores en castellà.
Última hora de bàsquet, el base del Barça, Nicola Provítola, es baixa per rebre demà el Hapoel de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. Xavi Pascual, tècnic de Barça.
És una baixa que serà llarga i una baixa importantíssima, la del Lapro. Un jugador amb un talent diferent, amb una qualitat diferent, amb una capacitat de creació diferent i, desafortunadament, durant la temporada ja l'hem perdut moltes vegades per aquests problemes recurrents i és una nota molt negativa.
Els dos candidats a les eleccions a la presidència del Barça es troben avui al debat a Catalunya a Ràdio i TV3 a les 11 de la nit, cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font, tres dies abans dels comicis. Des de quarts d'11 hi haurà la prèvia del debat a Catalunya a Ràdio i el post fins a la 1 de la matinada. Un debat que també es podrà seguir per la plataforma 3CAT. El debat començarà quan s'acabi a partir Ona Badalona-Barça, semifinal anada de la Copa de la Reina de Futbol, que començarà a les 9 del vespre en directe per TV3. I a la Champions d'hoquei patins, avui Barça Igualada a quarts de 9 i Reus Tricino a les 9.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mira, quan passen 8 minuts de les 12 del migdia, hi ha un senyor que s'ha assegut al piano aquí fora, a veure.
Escolta, aquest no és
un Roger. Hi ha un senyor assegut al tamboret, que estigui tocant ell o no. Sí, sí que és ell, sí.
Sí, sí.
Mare de Déu, aquest senyor en sap, eh? Ara, clar, hem de donar pas al Francesc Garriga perquè ens expliqui els continguts d'aquesta tarda, però...
Però és que el Garriga tampoc ve, vull dir que...
No, sí, però està connectat, em sembla,
ja. Qui soc,
qui
soc.
Com és que ja no baixes a l'estudi, Garriga? Perquè el Francesc Garriga és un tio ocupat que presenta un programa cada tarda i, a més, ha de moderar debats de màxima transcendència. Com el d'aquesta nit entre Joan Laporta i Víctor Font.
Clar, és que hem d'acabar de perfilar les preguntes que avui, aquesta nit, farem amb la Maria Fernández Vidal, els dos candidats a la presidència del Barça.
Clar, clar, clar. Ja tens temps
Francesc,
a fer-ho tot.
Francesc, què em preguntaràs?
Doncs no t'ho puc dir. No t'ho puc explicar.
Home, però avisa'm alguna cosa, no? On seuré, a la dreta o a l'esquerra, no? Perquè, clar,
això és important, saber, eh? Això és important.
Mira, la porta serà a la... A l'esquerra de les imatges.
Olé,
la dreta serà...
I tu al mig. I tu, amb la Maria Fernández Vidal, al mig.
Correcte, al mig, per tenir els tancs ben centrats. Ells dos es veuran cara a cara, per tant, serà un cara a cara.
No com el de Mundo Deportivo,
exacte,
que no era cara a cara.
Exacte. Allò era radiofònic i, per tant, potser la imatge no era tan important.
Sí.
Però aquí sí que serà important, perquè això és per TV3. També,
però m'agrada, Francesc, perquè el Font estarà a la dreta. Que sàpiga que és el president de l'Orsa... De dretes. I jo a l'esquerres.
Bueno. Segurament està sobreinterpretant. Ai. Perquè si fos... Bueno, és igual.
No, això és una qüestió purament de sorteig.
Molt bé.
I, per tant, serà aquesta la disposició. Això serà a partir de les 11 de la nit, però és que abans de 4 a 7 tenim tarda de Catalunya Ràdio igual.
Això t'anava
a dir. De fet, he convidat la Maria Fernández a venir a la tarda a fer una mica de xup-xup d'aquest debat. Però avui, mira, dues coses molt interessants. Una... ara que estem en aquests temps convulsos de guerra, de preus que pugen, que baixen, com s'han de planificar unes vacances així? Hi ha destins que encara són atractius per anar? Hi ha destins que potser no hi aniríem mai i ara amb aquestes circumstàncies es converteixen en destins interessants?
I el segon tema, perquè el Cesc m'està fent senyals que hem de marxar, i el segon tema, un titular, molt ràpid.
Doncs que parlarem de la fortuna del nou ayatolà de l'Iran.
Hòstia!
Doncs estarem pendents de tot això. Gràcies, Francesc.
Vinga, adéu, adéu.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Vine a viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara en viatges al Corte Inglés.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins el 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. Quan els principis es venen, el Barça hi perd. Quan els socis queden fora, el Barça també hi perd. Som més que un club. No ens ho deixem perdre. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què s'ha de fer avui?
Re de bo.
Doncs mira, avui és el dia del piano al carrer, a Catalunya Ràdio.
Què vols dir, del piano al carrer?
Hi ha un piano al carrer, la gent pot tocar el piano...
Trobo que hi ha dies per tot, eh? Ja no sabeu pas què inventar.
Avui dedicarem el capítol al piano, precisament.
Collons, jo en tinc un de piano.
Ah, sí? El saps tocar?
Ah, no, no, ni idea.
Collons, i per què el tens?
Collons, doncs, per dir que el tinc, saps? I per posar-hi marcs a sobre. A més, deu estar ben desafinat, aquell piano.
Doncs avui entrevistarem en Jaume Norberto, afinador de pianos.
Collons, que us ha agafat amb el piano, avui.
Calla, que arriba el jefe.
El piano?
Déu vos guard.
He vist el batlle.
La Renaixença.
El piano, molta pressió avui, eh? Parlar del piano amb dos músics aquí,
ara,
aquí al costat. Ara,
home, endavant, Peyu, tu tranquil.
Si dic alguna bestiesa, em corregiu.
Home, i tant que ho farem.
Val, d'acord, d'acord.
A més, has parlat de la cremallera dels pantalons.
Noi, ja anat així. El precedent del piano és el clavicèmbal.
Bé, un... abans del clavicèmbal hi havia el clavicordi. Va.
Una frase, he fet una frase.
No vas bé, Peyu. No,
va, que tu pots.
Bueno, quedeu-vos amb la idea que abans